Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de la Cala Ràdio, benvinguts al programa Parlem-ne, aquest programa per on passen cada setmana els representants dels partits polítics amb representació municipal. Aquest és el quart dels programes d'aquesta temporada, per tant, han passat fins ara tots els partits de l'oposició. Hem conegut les seves opinions, han dit la seva, i avui és el torn del partit a l'equip de govern. Estem parlant de Convergència i Unió. Amb nosaltres tenim els regidors Antoni Montagut, bona tarda.
Bona tarda.
I Joan Pere Gómez Comes, bona tarda.
Bones tardes.
Bé, segurament que tenim moltes coses de les que parlar, però si hi ha hagut algun tema que ha ocupat fins ara pues una part important de tots aquests programes nostres que hem fet fins ara, ha estat el tema de la tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Portem molts anys parlant-ne, però les últimes tramitacions van coincidir més o menys amb el final d'aquest programa abans de l'estiu. El fet de que l'Ajuntament aprovés el text refós, que l'envies a la CUTE i que la CUTE en fes unes propostes que diferenciaven del criteri de l'Ajuntament i que finalment tot quedi ara en mans del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat en una resolució esperada, i que fins i tot l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, no d'acord amb aquestes propostes de la CUTE, hagi presentat un recurs d'alçada, tot plegat ha fet que els partits de l'oposició en diguessin la seva. I sobretot, perquè també en parlarem, arran de l'inici d'alguns plans parcials que, en els que aquests partits han demanat, han demanat una mica de prudència a l'Ajuntament. Tot seguit, tot això sabem que és molt, molt complex i ens agradaria, primer, conèixer en quin estat està, és a dir, si sabem alguna cosa més d'aquesta resolució final del conseller pel que fa a la modificació del POUM, i més endavant ja parlarem una mica del que ha dit fins ara l'oposició i dels últims esdeveniments que s'han produït.
A veure, abans de res hem de començar, com tu molt bé explicaves, un tema molt complex i que potser sí portem temps, i potser la gent que m'ho escoltarà dirà, home, portem molts anys, no? Perquè ja en portem uns quants, ne portem ara, en portarem tres, però cal dir que no és tant de temps, perquè hi ha moltes poblacions, com ara podria ser la veïna Tortosa, que em porten el doble que naltros i encara ja estan al mateix lloc que naltros, o per exemple del Tebre, que també van començar més o menys com naltros i han tingut que tornar a començar de nou, o la mateixa Ampolla, que va començar al poc temps després que naltros i encara està amb la inicial. Vull dir que realment des d'aquest ajuntament hem anat molt de pressa i hem fet els deures correctament. Tant és així que hem sigut el primer poble de Catalunya que hem tingut aprovada la primera avaluació ambiental. I dic la primera perquè amb la nova llei que es va fer i amb tots els canvis que han hagut, amb molt més control, s'ha demanat més rigor, s'ha demanat cada vegada més condicionants mediambientals, aquest ajuntament vam complir amb tots els requisits mediambientals i us asseguro que són molts i grans, i hem sigut el primer poble amb l'avaluació ambiental aprovada, i que fins i tot des del mateix Departament de Medi Ambient, com tots sabem, governats per Iniciativa per Catalunya, ens han ficat moltes vegades a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar com a referent i de com s'ha de fer un primer document d'avaluació ambiental. Pel bé que ho han fet, i disculpeu-me potser esta redundància, però és pel bé que ho ha fet aquest Ajuntament, i també sobretot pel valents que hem sigut en totes les apostes mediambientals que hem tingut. no només amb les apostes mediambientals, sinó també pel vanguardistes i també pels atributs que hem sigut en totes les apostes urbanístiques. Jo vull recordar, així només de passada, que hem desclassificat més de 6 milions de metres quadrats de sostre. Això vol dir aquell sostre que abans hauria pogut ser segones residències, que podien ser perfectament urbanitzacions, que ara passaran a ser o zona verda o rústica. A més, també hem sigut capaços de tot el que és la costa, des de la costa, diria, la nostra costa de Garbí, des de Roques Orades fins a la punta de l'Àlia. També hem fet una aposta molt forta, molt clara i molt decidida en que això sigui verge. A més, també hi ha hagut algun pla parcial que fins i tot des del govern de la Generalitat ja el tenien aprovat, com ara podia ser la nova metge, el que hi ha al redor del cementeri, que per voluntat expressa d'aquest ajuntament també l'hem desclassificat. Hem dit que tots els voltants del cementeri també volem que sigui tal com està ara, amb olivers i garrofers, no volem que es desenvolupi, com pot ser altres sectors també al costat de Trescales, que també des d'aquest ajuntament hem tingut la voluntat decidida de que sigui tal com està i que el sostre el fiquéssim més a dalt de la via i deixéssim la primera línia desocupada, com també pot ser tot el que anava alrededor del circuit de Calafat, que també es volia fer també un altre pla parcial, també diríem per ficar més apartaments amb una política, nosaltres pensàvem que ja estava ja, que ja havíem de deixar-la endarrere i havíem d'apostar per un altre tipus d'urbanisme i per un altre tipus d'urbanitzacions, perquè clar, és molt bonic fer urbanitzacions, però després algú les ha de mantindre, algú ha de coordinar com se fa, i evidentment el model de poble no podia ser que hi hagués gent vivint, més gent fora del poble del casc urbà que no al redor del poble. Per això des d'aquest equip de govern hem fet l'aposta clara i decidida, evidentment de la mà de tot el estat civil i tots els agents econòmics i polítics d'aquest poble, de fer el salt i de passar la via a l'autopista i de mirar de créixer alrededor del que seria ara el camp de futbol, el complex esportiu, allà on està el camp de futbol i anirà a la futura piscina. Tot això, resumint, ha sigut una aposta molt clara i decidida de quin és el model de poble que des de l'Ajuntament volem, com també una cosa importantíssima, que també des d'aquest equip de govern, evidentment amb el consell de tots els agents econòmics, socials i en aquest cas polítics, també hem demanat al Ministeri que la carretera, després si vols de parlem, que salti, que l'actual carretera en salti 340, l'actual general, passi a ser una carretera local de connexió entre el poble, el casc urbà i les urbanitzacions i el poble, les platges del casc urbà, perquè així d'aquesta forma doncs, diríem sortirà tothom beneficiat, entre ells també el comerç, que la gent també de les organitzacions podrà vindre molt més tranquil·lament al poble comprant. No caldrà agafar sempre una de les carreteres, per no dir la més transitada de l'estat espanyol. Tot això és molta feina i això s'ha fet. Ara arriba un moment que això s'ha de portar a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i aquí l'Ajuntament ja no ho controla. Tot aquest procés us podem assegurar que s'ha fet sempre amb el consens del govern de la Generalitat. S'ha consensuat tot i hem anat sempre de la seva maneta. Ara, a última hora, i vull ser molt prudent perquè ells tenen l'última paraula encara, però a última hora el que no es pot fer és canviar donde dije digo Diego. Això no es pot fer, perquè després de molts anys, si em permeteu, aquests 3 anys que hem estat negociant i que no hem fet cap pas sense de la maeta d'ells, que a última hora s'hagin desmarcat d'algunes cosetes i hagin decidit ells, doncs, temes que per nosaltres són inacceptables. I us ficaré un exemple que la gent de la cala mantindrà ràpidament. Per exemple, amb el tema de les alçades. Amb el tema de les alçades no pot ser que a última hora hagin decidit, per exemple, allí diríem el casc antic del poble, tot el que són els carrerons al redor de l'església i tot, bueno, doncs rebaixar una planta. I tu penses, home, per què rebaixar una planta? Això vol dir que aquella família que avui té una planta baixa amb més 3 pisos, que si aneu per allí és la gran majoria, doncs se poden trobar que el dia de demà un pare deixi en herència això a 3 fills, vulguem fer obres i a l'hora de demanar el permís d'obra diuen, no, ara no pots fer 3 pisos. Com tu ja tens i té la majoria de gent, sinó que ara has de fer planta baixa més 2 perquè algú des de Barcelona així ho ha decidit. Aquí nosaltres hem sigut molt clars i hem dit que l'autonomia local està per damunt també d'algunes decisions de govern. I a Bar no té lògica, perquè si la Cala fos un poble que comencés de nou, ho entendríem perfectament i dir, bueno, escolta, tot el que és al redor de l'església, el campanaret, deixem-ho com aquelles fotos que tenim de fa 50 anys. Jo també ho acceptaria, però avui en dia tenim el poble que tenim i el que no podem és traure-li amb un cop de llapis d'un plomasso que es diu traure este patrimoni tan gran a la gent del poble, com és rebaixar aquella gent que avui en dia té dret a fer planta baixa més 3, que els diguéssim que han de tenir una planta menys. o per exemple com altres plans parcials que fins ara han anat de la seva mà o han parlat sempre que serien així i a més ells, en algun cas excepcional, com ha pogut ser segona fase 3 casos, el pla parcial, l'aproven ells amb una política de govern, l'aproven i el publiquen, i al mes següent, el mateix pla parcial aprovat per ells i publicat, és que vull tornar a insistir, publicat, el DOC, és molt important això que estic dient, que després al mes següent a la CUT et diuen que no, que a segona fase 3 casos, la banda de baix, no pot anar cap tipus de sostre. Clar, aquestes coses no es poden fer, s'ha de ser molt més seriós. I per això pot ser tot això s'ha retrasat. Per això els han fet un recurs alçat al conseller dient-li, i pensem que ho guanyarem, que l'autonomia local també té un cert pes i que evidentment hi ha decisions que ha pres aquí el govern que estan, descaradament afectant competències municipals i que nosaltres això pues, hem de salvaguardar els interessos del municipi. I amb això estem.
Què pensen que passarà? A més, suposo que quan han fet un recurs d'alçada amb la intenció de que acabi sortint el PUM que vostès bueno, han treballat, és perquè estan convençuts de que així pot ser, no?
Estem convençuts que ens empara la llei, estem convençuts que ens empara el sentit comú i per això hem fet un recurs d'alçada. El que pot fer el conseller, no ho sé, perquè no estem parlant aquí ara de i serem molt prudent, però d'una certa... Jo no puc garantir l'objectivitat de l'actual govern en segones decisions, perquè fins ara m'han demostrat que al moment final, quan tothom fins ara ens havíem felicitat i ens havíem ficat com a model a seguir el POM de la Metja de Mar, al final, al moment final estic veient certs tics de sectarisme i d'autoritarisme per part del govern, i així s'està demostrant. Per això no sé el que farà el conseller. El que sí hem de dir que si el conseller el recurs d'alçada no l'accepta, doncs anirem a les últimes conseqüències i després serà un jutge, aquesta sí que serà objectiu i decidirà si té raó el govern o té raó l'Ajuntament. Però l'Ajuntament el que farà fins a l'últim moment anirem a defensar i a preservar els interessos municipals. Els interessos municipals estan per damunt del que pugui dir el govern i això nosaltres fins a l'últim moment i fins a les últimes conseqüències ho defensarem perquè estem convençuts que ens empara la llei i el sentit comú.
Per què creu que es produeixen aquests canvis de criteri?
Ho he dit abans, però com comprendràs, pel bé del poble tampoc no vull parlar més perquè tenim a vegades parlar amb excés quan estàs de la mà del govern i estem avui en dia nosaltres a l'oposició també a Catalunya. Pues crec que no faria un favor al poble, com a tal, seré prudent i si algú m'ha volgut entendre, crec que abans ha sigut prou clar.
Anem avançant amb el tema perquè alguns dels partits de l'oposició, altres no, és a dir, el Partit Popular fins i tot aquí en aquesta taula va arribar a dir la CUT també s'equivoca, no ho guanya tot. Però sí que Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya i fins i tot en alguna sessió plenària i han presentat fins i tot al·legacions no han estat d'acord en que s'iniciessin alguns dels plans parcials que, bueno, que es podien iniciar fins i tot alguns d'ells reconeixent que, bueno, que hi ha legalitat en l'inici d'aquestes obres, però que havien de, però que han demanat prudència a l'Ajuntament pel fet de dir, home, esperem-nos a veure què passa amb la resolució final del conseller i depèn del que digui el conseller, deixem començar o no deixem començar.
Bé, és una tàctica que ja s'ha fet alguna altra vegada, no amb els mateixos termes, sinó en altres casos, i de lo que es tracta és de que no s'avanci, de lo que es tracta és de deixar les coses damunt la taula, de deixar-ho en stand-by i que el govern no pugui fer realment el que pensa que ha de fer. En aquest cas, és cert, ells han demanat prudència i la prudència la tenim tota, però la prudència d'anar en dues direccions. Tant també a preservar els drets que té les persones que són propietàries d'un terreny o d'un solar per construir pisos, com comentava abans Joan Pere, i també la prudència d'anar en aquest sentit. Ara mateix hi ha una cosa molt important. Tenim un pla d'ordenació vigent, publicat, a partir de quan se publica és vigent, i el deroga un altre pla quan està publicat. Ara estem en tràmits d'un nou pla que no sabem quan se publicarà, o sigui, quan realment serà efectiu i que té una sèrie de prescripcions determinades. en el que estem tirant endavant, ells primer, algú va comentar que era una il·legalitat, després una irregularitat i després han acabat dient que no, que és legal, però que siguem prudents. És el que estem fent. Tirar endavant la legalitat vigent. Quan n'hi hagi una altra, ens haurem d'adaptar a l'altra. En aquest cas, totes les accions que està emprenent el govern podria incórrer en responsabilitat si realment la prudència la portés al terme de no donar-li el permís a aquell senyor que la CUT diu, o el conseller en un moment donat diu que només podrà fer dos pisos, ara la legalitat vigent diu que se'n poden fer tres, i si ve este senyor i demana, o esta família, o esta senyora, esta persona, no? Els propietaris venen i demanen un permís per fer la tercera planta, ara mateix amb la legalitat vigent no se li pot negar. Si porta tota la documentació, l'Ajuntament està obligat a donar-li el permís. La pregunta és, què passarà si mentre està fent el pis canvia, es publica? Bueno, algú tindrà una responsabilitat. Evidentment, l'Ajuntament actua en conseqüència. El que no li pot dir és en aquella persona, és, mira, tu de moment no t'ho dono perquè estic esperant el conseller. Quan tenim clar, primer, quina és la competència municipal, tenim clar que s'ha respectat el pla director del sistema costaner, que era algo que podia afectar diversos municipis i que si ens saltéssim això sí que és una directriu, sí que és una norma, no?, que afecta a diferents municipis, però dintre de l'autonomia local tenim les competències, les té l'Ajuntament. Aquí el que estimem nosaltres i els nostres, en aquest cas, assessors jurídics, és que hi ha una intromissió dintre les competències municipals. Per tant, aquí anirem a lo que calgui. Això què vol dir? Que abans no tinguem publicat el pla, si el recurs d'alçada que li hem fet al conseller no dona el resultat que esperem, hem d'anar al jutge? Bueno, pues passarem els anys que facin falta per fer prevaldre els drets, entenem, de la gent del poble. A partir d'aquí, imagina't que no donéssim cap llicència, que ho deixéssim tot parat, fins que un jutge, si es dona el cas, d'aquí 6, 7 o 8 anys, o els que siguin, que no ho sé, igual resulta que això és cosa d'un any, no ho sé, pues, bueno, digués la seua, entraríem en un immobilisme, en una indefensió, i la gent que té avui uns drets legals podria anar en contra de l'Ajuntament amb tot el dret, i aquí sí que m'atreveixo a dir que segurament l'Ajuntament hauria de pagar una indemnització perquè realment el que estàs fent és algú que té un dret, li estàs coartant, li estàs impedint exercir aquell dret que té. Per tant, de prudència tota, però sempre respectant la legalitat vigent.
Una de les opinions d'Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes de Catalunya és precisament que vostès no poden fer marxa enrere perquè ja han cobrat una part dels convenis urbanístics que es desprenen de l'inici d'aquests plans parcials.
És evident, això és cert, s'ha cobrat una part i hi ha una altra part per cobrar i tenim un model urbanístic determinat. Quan se van fer aquests convenis urbanístics era un moment en què, diguem les coses, o en aquell moment vull dir que els convenis urbanístics vam entendre que eren favorables per l'Ajuntament, que podien ajudar a finançar grans projectes de l'Ajuntament. Eren uns drets que estaven adquirits. El que no es pot confondre és que s'han firmat uns convenis donant uns drets a algú que no els tenia. Això no és així. Estem parlant d'urbanitzacions que tenien uns drets adquirits i que se'ls va fer veure que allò suposava, perquè ho volia tirar endavant, que podia guanyar molts diners en aquell moment, estàvem en plena, diguem, bombolla urbanística, i vam tindre l'habilitat de fer-los col·laborar amb el poble. No es dona drets a canvi de diners. Hi ha uns drets que ja tenen i se'ls fa veure que una part de la riquesa que ells poden obtindre hauria de revertir al poble. Així s'accepta i així es tira endavant. Continuem en la legalitat vigent. Anem complint els plaços i el moment en què diuen, escolta, hauríem d'activar això que jo tinc dret, l'Ajuntament no li pot dir que no. Ho deriva cap a la Cala Gestió, i ho deriva cap a la cala de gestió per assegurar-se de que allò es farà de la millor manera possible, que no ens trobarem en cap enganxada de les que han hagut històricament en urbanitzacions que no s'han acabat com s'havien d'acabar. Ho lidera l'Ajuntament i les coses se faran ben fetes i hi haurà un rendiment també econòmic, evidentment, pel poble, que és el que toca. Este model que vam establir, que seria, que ja teníem, diguem, tacat des de tres cales cap al nord, del poble cap a baix, del poble cap al sud, fins a la punta de l'Àliga, també vam establir que faríem tot el possible per adequar una urbanització com pot ser Roques Dorades, que es començarà a treballar allà, i deixar verge tota una zona de costa del poble, que entenem que és un actiu patrimonial molt important, un actiu natural, i entraríem també en Port Olivet la desclassificació de 70 hectàrees d'una zona que ja estava doncs, en els carrers, vull dir que tothom coneix, i es recuperarà com a entorn natural. És un model, és el nostre model, és un model que dintre del pla general doncs, ha hagut una participació determinada, que la gent s'ha pogut pronunciar, s'han pogut fer uns canvis de, a posteriori, vull dir que s'han anat fent, considerant-ho a millor, i tenim un model que diu salvem, entre cometes, no? Mirem de no tacar de cap de les maneres, no podem dir que no a uns drets que han adquirit en una altra zona, però sí que es tregui el màxim profit pel poble. Per tant, vull dir, les crítiques en este cas, jo entenc que l'oposició les ha de fer i ha de buscar els tres peus al gat, i nosaltres hem de donar les explicacions que siguin necessàries.
Aquí només permeteu-me, és que Antonio ha sigut molt clar, però permeteu-me dos pinzellades curtes. És una cosa importantíssima. He dit que aquests convenis s'han firmat per donar més drets. Això és molt important que quede molt clar, perquè ho ha explicat molt bé. És, o sigui, aquesta gent té uns drets i només se'ls va entendre, perquè no tenien l'obligació de firmar els convenis, de que tots de la mà l'Ajuntament estaria molt més a gust i havien d'entendre aquesta riquesa, com ho va explicar l'Antonio Montagut, l'havien de repartir i havia de revertir al poble. I vull fer un exemple molt clar. Per fer Marina Sant Jordi, l'actual Marina Sant Jordi, la que està dalt de Ribellets, l'Ajuntament de la Cala no va cobrar cap conveni. Aquí governava el Partit Socialista, per dir alguna cosa. L'Antonio Espuny, l'alcalde, regidor d'Urbanisme, i el PP donant-li suport. Nosaltres, pel mateix pla parcial que la mateixa Marina Sant Jordi vol fer dalt, el Calló, entre altres coses, només li fem firmar un conveni que avui, si tu vas a Calafat, veuràs que tot l'enllumenat nou de Calafat, i a més encara queden diners, que volem asfaltar tots els carrers i volem ficar les diferents, asfaltar les diferents pipes i alguna cosa també que es vol fer a Calafat, s'ha cobrat gràcies a aquest conveni. A canvi de què? A canvi de cap dret més. Simplement se'ls va fer entendre que l'Ajuntament se sentiria molt més a gust i estiria al seu costat i ho tramitaria tot, ho tramitaríem tot, i pensàvem que tota aquesta riquesa que estava creant en aquell moment a la bombolla urbanística havia de revertir. Aquest és un exemple clar. A canvi de fer un Marina Sant Jordi, el poble rep zero, i pel mateix els drets, aquest Ajuntament negocia amb ell i li fa firmar un conveni que, entre altres coses, hem aconseguit pues, fer tot l'enllumenat nou de Calafat, i ara volem fer tot l'asfaltat de tots aquells carrers sense sortida que no estan asfaltats i alguna via principal més. A canvi de que canvi de res, simplement que es va negociar i s'ha aconseguit un bé pel poble. Això és el que aquest Ajuntament ha fet. Ara bé, una vegada altra, per fer els convenis, i això els hem de complir, perquè el model de poble que nosaltres hem tingut, tot no repetir. Tothom ens ha dit que és un model i és una espilla on tothom s'està mirant. No es pot anar més enllà. Jo entenc que l'oposició vulgui demanar l'oro i el moro. Ho entenc perfectament. Són oposició, però aquí sabeu que no tenen raó. Ningú s'ha escrigut mai a la vida que la punta de Bon Capó, que havien d'anar 100 apartaments, 100 xalets, avui dia és verge i ara tots ens omplim la boca de que allò serà... No hi ha zona verda. Perdó. Zona verda privada. No hi ha zona verda privada. No hi ha sol urbà com era, sol urbà al qual es poden fer un apartament, sinó que passarà a ser del poble. Passarà a ser zona verda pública. Lo de Port Olivet ningú es podia pensar, si em permets, al començament ni un servidor mateix que poguéssim anar tan endavant, tan lluny, millor dit, que Port Olivet passaria a ser, com ara serà, de tot el poble. I passarà a ser una reserva natural i passarà a ser un paratge únic a tot Catalunya. com els alrededors del cementeri, que també el mateix govern va dir podeu ara fer un pla parcial i vam dir que no, com el sector d'artilleria, com 6 milions de metres quadrats, com pot ser alrededor de Sant Jordi, Tres Cales, Mas Plater, que també havien d'anar a ser unes residències, urbanitzacions. Hem sigut molt valents. Ara, què volen més? Hem d'anar al tot? Hem d'anar a la Lluna, a Marte, a Venus i hem d'aconseguir tot de cop? Tot ho hem de fer el equip de govern, el que no ha fet mai ningú, hem de fer tot nosaltres en 2 anys. Tots sabem que hi ha uns límits, perquè els promotors, com molt bé s'ha explicat abans, també tenen uns drets i també hi ha una justícia social. I aquesta gent ha comprat uns terrenys sapiguent que podien fer, tenien uns drets edificatoris. I el que no pot fer l'Ajuntament dir, no, com que som tan guapos, allà on t'has comprat una parcel·la que pots fer X, ara perquè ho diem nosaltres no pots fer res. Home, hem hagut de negociar, s'ha hagut de fer permutes, hi ha hagut d'haver allò que els catalans tant sabem fer, que ha sigut negociació, aplicar el seny i que surtin guanyar tots. Sortir guanyar tots és el model del bon repòs, que gràcies a que tothom ha sortit guanyant, avui en dia el bon repòs passarà a ser esta pastilla al mig del poble, al mig del poble, un pulmó obert pel poble, un parc públic pel poble,